Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya. La música com a fil conductor per arribar a esdeveniments històrics, personatges destacats, llibres i pel·lícules.
La cançó d'aquesta setmana és Rumble On, de Led Zeppelin. Un tema que ens portarà fins a la Terra Mitjana de Tolkien. Us ho expliquem al Chelsea Hotel de RAC+1.
La història que connecta una cançó i una efemèrida. Escolta-la a RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som més U.
La 1 en punt de la matinada. Abans de marxar, hem d'escoltar Marc Márquez, que avui tornava, però ha estat interruptus, la seva tornada, perquè a la primera volta ha hagut d'abandonar el Gran Premi de l'Aragó. I l'altra és una de les notícies esportives d'aquest diumenge. La selecció espanyola de bàsquet s'ha proclamat campiona d'Europa per quarta vegada a la seva història. Hola, Mundet.
Què tal, Aleix?
Ha guanyat a la final 88-76 França i se situa en tercera posició en solitari en el palmarès dels Eurobàsquets, només per darrere de dos països que ja no existeixen. Un és la URSS i l'altre és l'antiga Iugoslàvia. Ja quan l'equip de Sergio Xerio es va classificar per semifinals, tots vam coincidir en dir que era una grata sorpresa, inesperat, però ara, guanyar avui i de la manera com han fet l'Eurobàsquet té molt mèrit, eh?
Molt, 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 molt. Tingues en compte que en el Power Ranking, abans de començar, Espanya apareixia en el lloc número 8, per tant, just per entrar quarts. Ja va ser sorprenent el Mundial de Xina ara fa 3 anys, però llavors encara hi havia les restes de la generació dels Gasol. Aquí no, tot és nou. Hi ha un momentet en aquest campionat on la selecció espanyola ha fet un clic. Ells van engegar prou bé amb dues bones victòries al campionat contra Bulgària i Geòrgia, però amb certs dubtes en els fonaments defensius de l'equip, i és veritat que Espanya es fuma una nata a la tercera jornada contra Bèlgica. En aquell punt hi situo el punt d'inflexió de la selecció espanyola a les dues últimes jornades de la primera fase contra Montenegro i Turquia, on l'equip comença a competir molt bé, queda't amb aquesta paraula, l'eix competir, sobretot en aquest últim partit contra els turcs. Espanya demostra saber patir. De fet, m'he entretingut a mirar una dada, que és com estaven els partits a falta de 3 minuts per acabar. Per allò de saber patir, eh? A falta de 3 minuts per acabar el Turquia-Espanya, 63-64.
Si jugaven la primera posició de grup.
Espanya guanya. Lituània-Espanya, partit de vuitens, faltant 3 minuts, 76-77. Va el partit de la pròrroga i Espanya guanya. Partit de quarts, faltant 3 minuts, Espanya 84, Finlàndia 82. Espanya guanya. Semifinals, a falta de 3 minuts, Alemanya 80, Espanya 86. Espanya també va guanyar.
Sí, és bona aquesta data.
Espanya va acabar guanyant. Han competit de cine, eh? I deixem dir-te una cosa. Ells han fet una feina que els altres no han fet. És a dir, Espanya s'ha anat començant a trobar cadàvers pel camí. Sèrbia cau a vuitens, no se'l troben. Eslovènia, Grècia i Turquia cauen a quarts, tampoc se'ls troben. I és allò de que en aquestes alçades, el que et deia, qui millor competeix és qui s'acaba portant un campionat. A la roda de premsa, Sergio Scariolo ha reconegut que no s'esperava arribar tan lluny.
Quizá la más inesperada. Pero también el Mundial nos daban quintos, si os acordáis, en el Power Ranking. ¿Por qué? Porque evidentemente se basan sobre las individualidades, ¿no?, que cada equipo presenta. Evidentemente igual se empezarán a enterar de que nosotros tenemos algo más a nivel colectivo, que nos permite multiplicar los valores individuales en función de la capacidad de los jugadores de entrar en un discurso de equipo sin egos, con generosidad, con altruismo, con disponibilidad al trabajo, y ese es nuestro plus.
Al final ha quedat molt clar que Espanya era molt més equip que no pas França. Scariolo, gat vell, ha anat a buscar en defensa a mitja pista als francesos, un equip molt més gros que no pas el seu, forçant-li, atenció, 19 pilotes perdudes, i probablement la final d'avui hagi sigut dels partits més plàcids, si no el que més, eh? La sortida molt bona, més 19 gairebé al descans, i només a la represa sí que França ha ensenyat les dents, però a base d'encert dels germans Hernán Gómez, que per cert un ha sigut l'MVP de la final, l'altre l'MVP del torneig, Espanya ho ha tirat endavant, eh? Ha estat tan treballat aquest equip que Scariolo ha reconegut que potser sí ha sigut el campionat o la medalla més inesperada, però no pas el més dur. I escolta els arguments que ha donat el tècnic italià.
No creo que haya sido honestamente el más duro, aunque parezca un poco, no sé, raro decirlo. Creo que ha sido más duro, bastante más duro en otras ocasiones en las que teníamos otro tipo de personalidad, de necesidades de fusionar jugadores que tenían que cambiar mucho su rol respecto a lo que tenían en los equipos, aceptar de dejar al lago sus egos, de dejarse entrenar dentro de un contexto en el que probablemente casi nadie estaba del todo feliz con el rol que tenía, porque tenía que sacrificar mucho de sí mismo. Es decir, honestamente he sentido más una dificultad personal en ese tipo de gestión.
És, com deies, el quart campionat d'Europa de la selecció espanyola de bàsquet, que se situa en tercera posició, desempata amb Lituània en aquesta taula històrica, on hi ha els dos primers classificats, la URSS i Iugoslàvia, ja no poden sumar més perquè, efectivament, són països que ja no existeixen. Palmarès de la selecció espanyola amb Sergio Scariolo, a qui ja comença a haver-hi un corrent d'opinió que, en fi, probablement sigui dels millors entrenadors de la història del bàsquet estatal. 4 eurobàsquets i un bronze en aquest torneig, més un mundial que guanya l'equip espanyol a la Xina, més una medalla de plata i un bronze olímpic. En aquest palmarès, per cert, a Rudy Fernández s'hi ha d'afegir-hi a més una altra plata olímpica, un altre mundial, és l'únic supervivent del Mundial del Japó, una altra medalla de plata en un eurobàsquet, i tot el que ha aconseguit Rudy Fernández a nivell de clubs, 2 Eurolligues, 6 ACB, 5 Copes del Rei, 7 Supercopes, un Eurocup amb la penya, una FIBA Challenge amb la penya, una Copa Intercontinental, un autèntic animal competitiu, que per cert, quan ha anat a recollir la medalla, s'ha posat la samarreta de Sergi Llull en homenatge al seu company, al Real Madrid.
Sí, sí, que no ha pogut anar-hi per una lesió.
Exactament. Sí, sí. A tot això, Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, veient el partit des de la banda al costat del president de FIBA.
On s'ha jugat aquesta final?
A Berlín.
A Berlín, com les semis, també.
Ja no sé si demà va a Londres.
Hi ha el rei i la casa reial, no sé si
hi ha, no sé.
Sí, sí. Lorenzo Brown, el que van nacionalitzar, ha estat decisiu. Jaime Fernández, López Aróstegui, Pradilla, els germans Hernán Gómez, Brizuela, Alberto Díaz, que aquest nano defensant ha estat també clau, Garuba, Sebas Saiz, i el català Joel Parra, que és l'únic català que hi havia.
Tu també parles un paper testimonial, sobretot arran d'un canvi tàctic que ja en la fase de grups va organitzar Sergio Scariolo, que és situar, és a dir, en un primer moment, Juancho Hernán Gómez anava a jugar de l'E, a mitja primera fase, Scariolo diu, ostres, no m'agrada, no ho acabo de veure clar, el situa al 4, i el sacrificat és Joel Parra, que ha tingut un paper residual, ha jugat els últims 40 segons, podrà explicar que ell va jugar el dia de la final, però és evident que no és el seu torneig, és el primer gran torneig que juga amb la selecció espanyola, només tenia 20 anyets, i l'esperem aviat a Badalona, que jo calculo potser dimecres, tot i que venti la Lliga Catalana a Tarragona, o potser dijous, no?
Sí.
Tenim la penya com té partit fins dijous, potser no ho veurem.
A veure si demà el podem felicitar amb calma, perquè avui estan de celebració tots els integrants de la selecció espanyola, no n'hi ha per menys, però un èxit inesperadíssim, brutal, i que torna a demostrar allò de que l'esport mai es pot donar res per fet, ni Doncic, ni Antetokounmpos, ni absolutament ni Jokic, ni ningú.
Vull dir, és una suma de
equip,
coses.
Un equip amb noms com López Aróstegui i Joel Parra, tots els respectes, però vull dir que no són els Gasol, no són els Riquis, ha aconseguit guanyar un
Europa. Mira, hi ha una frase en català, i la sàbia de qui vulgui peix que es mulla el cul,
sí.
No? Doncs és exactament això, qui vulgui peix que es mulla el cul, i és el que ha fet la selecció espanyola.
Molt bé, Mundet, gràcies.
Bona nit.
Abans de marxar, li sentirem la veu a Marc Márquez, declaracions a DAZN. Avui tornava a competir, avui tornava a pujar a la moto en un gran premi oficial, Gran Premi de l'Aragó, al circuit de Motorland, al Canyís, i ha durat molt poc sobre la pista. Sortida brutal, ha fet una remuntada brutal a la sortida, però és que en la primera volta ha fet anar per terra Quartararo, que això li posa molta més emoció al Mundial, i després també Nakajima, ho explicava així Marc Márquez.
Vas tenir, Alex, han tenido un susto delante mío, yo lo he tenido, y a consecuencia pues es a efecto acordeón, y es ahí donde he tenido contacto, bueno, Fabio, como es lógico, la primera vuelta iba muy, muy pegado y no he tenido tiempo de reacción, espero que esté bien. Pero realmente en la curva 7, cuando he puesto el hole shot, es ahí donde justo iba en paralelo con Nakagami, que también espero que esté bien, es ahí donde se ha bloqueado la rueda de atrás, y al bloquearse tenía una pieza del carenado de Fabio en la parte derecha, y al bloquearse se ha bloqueado la rueda de atrás y me ha tirado la moto hacia la izquierda.
Bé, aquestes seran les explicacions de Márquez. Per sort no ha passat res, tots els pilots estan bé, però Marc Márquez avui no ha pogut rodar i provar-se sobre la moto. En tindrà una altra oportunitat la setmana vinent. Això no s'atura, se'n van tots els pilots, tot el Mundial de Motociclisme, cap al Japó. Diumenge que ve, cursa al circuit de Motegi. En queden només 5. Per cert, Aleix Espargaró avui ha fet podi i està a només 17 punts de Quartararo. Per tant, el Mundial més emocionant que mai. Aquí ho deixem, amb el Daniel Puntí Prats a les vies de so i amb tota la redacció d'Esports de RAC1 que ha fet possible un altre Tu diràs. Demà tornarem amb més ràdio esportiva a partir de 11:15.
Tu diràs.
Agustí Serrat.
Bona nit, passen 10 minuts de la una. Últimes hores de cues i visites a la capella ardent d'Elisabet II abans que aquest dilluns se celebri a l'abadia de Westminster el funeral de la reina d'Anglaterra. Ja no pot entrar més gent a veure-la, però els ciutadans que porten hores esperant encara tindran l'oportunitat de visitar el fèretre fins a 8:15 del matí. A aquella hora es tancaran les portes i només hi podran entrar els 2.000 convidats al funeral. La cerimònia serà a les 12:00 PM, hora catalana, i assistiran més de 500 caps d'estat i dignataris de tot el món. Un cop acabi, es faran 2 minuts de silenci a tot el país. Tot això, com dèiem, serà aquest dilluns, però aquest diumenge a la tarda s'ha celebrat al Palau de Buckingham la recepció oficial que el rei Carles III ha fet als líders mundials que assistiran al funeral. Entre els assistents hi ha hagut els reis d'Espanya, Felip i Letícia, però també els emèrits, Joan Carles i Sofia. Això sí, han entrat per separat. De dins no se n'ha fet pública cap imatge, però en qualsevol cas es tracta de la primera vegada que els dos reis coincideixen en un acte oficial des que Joan Carles I va marxar als Emirats Àrabs fa més de 2 anys. Més coses continuen sortint a la llum. Nous àudios de l'excomissari Villarejo. Aquesta nit el Món.cat ha publicat gravacions d'una reunió dels càrrecs de la policia espanyola que parlen del moment en què Francisco Nicolás, conegut com el Pequeño Nicolás, va estar a punt de carregar-se l'Operació Catalunya. Es tracta d'una informació que ja es coneixia, però que en aquests àudios apareix més detallada. Recordem que Nicolás es va infiltrar a les altes esferes de l'estat espanyol fins a passar per l'assessor de la Moncloa i que va ser condemnat a 2 anys i 3 mesos de presó. Doncs bé, en aquestes gravacions Villarejo es mostra visiblement enfadat perquè el seu nom va aparèixer en una declaració policial del jove.
Esta mañana me llaman 2 periodistas y me dicen, oye, ¿te quieren hacer una entrevista? Porque lo del Pequeño Nicolás, sales tú la declaración diciendo que Javier de la Rosa te debe 200.000 euros y no sé cuánto. Entonces he dicho, no me lo puedo creer. Entonces me mandan la declaración.
Voy a la... puesto eso el martes.
No, perdóname, lo ha puesto. Figura en la diligencia.
A la declaració, el Pequeño Nicolás destapava que Villarejo s'havia fet passar per un advocat per relacionar-se amb l'empresari Javier de la Rosa i desprestigia així la família Pujol. Villarejo demana explicacions a Eugenio Pino, director operatiu de la policia, que li havia promès que no es veuria esquitxat. A Santpedor, al Bages, els veïns han tornat a votar en contra de recuperar les baquetes al municipi. En una votació molt ajustada, el no s'ha imposat el sí per només 41 vots, 1.372 a 1.331. Aquesta és la segona consulta que es fa sobre el tema a Santpedor en només 3 anys. El 2019 també va guanyar el no, en aquest cas amb 5 vots menys. Aquest diumenge, però, la participació ha estat més alta, del 43%. L'alcalde del municipi, Xavier Codina, ha celebrat el suport dels veïns i s'ha compromès a aplicar el resultat.
Hem fet 2 consultes, les dues han tingut doncs, un resultat que ha guanyat el no. Doncs, evidentment, nosaltres hem demanat la paraula al poble i l'hem d'aplicar.
Els impulsors de la consulta també accepten el resultat i no es plantegen repetir-la d'aquí a 2 anys. Ara bé, no descarten que algú altre pugui impulsar una tercera consulta a títol personal. I un últim apunt, perquè aquest dilluns és el primer dia laborable amb les obres de la Sagrera en marxa per enllestir el traçat definitiu del que serà la línia de Barcelona, Granollers, Girona. Unes obres que provoquen afectacions a les línies R1 del Maresme, R2 Nord del Vallès i R11 de Girona. Les properes hores començarà la segona fase d'aquestes actuacions, que s'allargarà fins al 2 de desembre. Durant 2 mesos i mig, els usuaris que vulguin continuar el trajecte cap al centre de Barcelona hauran de fer transbord a la línia 1 de metro a Sant Andreu. Per arribar fins a la Sagrera, els passatgers també tenen disponible un servei de busos llançadora cada 15 minuts. Pel que fa a la resta de trens que van en direcció a l'aeroport, els viatges començaran i acabaran a l'estació de França, és a dir, no pararan ni a Sants, ni a Bellvitge, ni al Prat de Llobregat. I ara els esports, amb Dani Aguilar.
El Real Madrid arriba a l'aturada líder invicta de la primera divisió masculina amb 6 triomfs en 6 partits i 2 punts més que el Barça. L'última victòria aquesta nit en el derbi davant l'Atlètic 1-2 amb gols de Rodrigo i Valverde per part blanca i d'Hermoso per part matalassera ja al tram final. Tot plegat en un partit envoltat de la polèmica prèvia amb el cas Vinícius. Avui s'ha viscut un episodi als voltants del Metropolitano amb crits racistes contra el jugador. Abans d'aquest partit, Espanyol i Girona han caigut en 2 camps difícils i pel mateix resultat. Tant la Reial Societat com el Betis han guanyat 2-1 contra blanquiblaus i gironins, amb Mitchell expulsat al Villamarín. El Girona és 11 amb 7 punts, mentre que l'Espanyol és quart per la cua amb 4 punts. I a la Lliga F, el Levante de les Planes han debutat amb victòria al camp del Betis 1-2. La